Doncs ja tenim aquí amb nosaltres en Pere Serra. Bon dia, Pere, benvingut.
Molt bon dia, Jamila, molt ben trobat.
Escolta, avui ens portes un tema una mica diferent, al principi.
Sí, és que has de pensar que ara, podríem dir, per dir-ho d'una forma col·loquial, que les muntanyes estan tancades, estan nevades i ara no hi ha alguna cursa anecdòtica, però bé. No, i he pensat que era un bon moment per dur un tema que ara és quan comença, diríem, la temporada, per entendre'ns, no? Bueno, quan comença tota la temporada de muntanya, sol començar ara, diríem, a gener, i acaba a desembre, per dir-ho així. I és quan les principals marques pues, solen anunciar seus corredors, seus fitxatges, per dir-ho així, no? I on comença a aparèixer cada vegada més sovint el concepte de professionalitat, de professionals, no? De persones que són molt, molt bons i que mitjançant els patrocinis, els fitxatges, els ingressos que tenen, pues, poden dedicar-se de forma íntegra, de forma completa, a entrenar i a córrer i no necessita, i en teoria no haurien de necessitar cap altre tipus d'ingrés o de suport, no? Però que és el que ens passa, que és una l'estàs revisant, estàs estudiant un poc la situació i te'n dones compte que això realment és un poc una il·lusió que se crea, que afavoreix tant en els corredors, en els atletes o les atletes com a les marques, que és de donar el llustre, diríem, no? la pàtina de professionalisme, quan lo que se basa simplement és que aquell atleta se troben aquella temporada o aquelles temporades arriben a tenir uns ingressos, diríem, dignes, per dir-ho així, o uns ingressos que podrien ser correctes o adequats per poder viure. Però això, clar, però si anem un poc més en els fons de lo que hauria de ser un professional, no és només que durant un any o durant dos anys puguis obtenir unes rendes uns ingressos per poder viure. És a dir, és que com pugui ser qualsevol professional, no? Estigui d'alta seguretat social, clar, cotisi, i a més tingui una assegurança, no? No sé, és a dir, com qualsevol professional, no?
Clar.
No només que aquest any me paguen no sé quant per anar per dur aquesta samarrota.
Clar, i a més no saps, no? Si l'any que ve tindràs la mateixa
sort,
perquè igual et va molt bé una temporada i una altra no et va tan bé, igual les marques doncs no et tornen
sí,
a contactar.
Hem de pensar que se base dels ingressos econòmics dels atletes de muntanya. Perquè si anéssim a la pista, diríem, hi ha altres bases d'ingressos, però en la muntanya és molt simple. És l'esponsorització de les marques, els resultats de curses, és a dir, els ingressos per posició a una cursa, pues que vas i quedes primer i tens equips sous, i després la visibilitat de les xarxes.
Clar.
I punt i final.
No és com el futbol, no? Que hi ha com un club que et dona suport i et paga un sou i tu doncs fas el teu i si no, tal. No, no?
Que va, no té res a veure.
Res a veure.
No té res a veure. I ho dic perquè sí que veus, o se veu molts o es comencen a veure cada volta, i ara ben que dic, per això de Twitter estem avui, no? Que és ara, quan no, se marca X ha fitxat a sa atleta X. I dius, clar, si després mirassis quins són els termes d'aquest acord que tenen, d'aquest contracte, veus, és dir, entre comentes, ja no un futbolista, sinó a qualsevol treballador, a tu o a jo, et faria ganes de riure, dius, però i això és el que li pagaran per estar tot un any entrenant, correguent, és dir, dius, però és que no arriba ni en el salari mínim interprofessional ni per fer, sí.
Home, i són moltes hores, moltes poques vacances.
Res, ni vacances, és això, és a dir, és simplement que a voltes se dona aquest lustre, no? Aquesta pàtina de ai, no, és que són professionals, que tal marca ha contratat a tals atletes. I si ja t'he dit, qualsevol de nosaltres, qualsevol treballador de qualsevol àmbit que diguéssim, ves aquells contractes, te pegaria, encara no te riure. A lo millor veus que és gran fitxatge, li paguen, jo que sé, 15.000 euros a l'any, és que dius,
clar,
això,
no,
això que és, són miseris, però miseri, no? El que passa és que, clar, perquè sí que és cert que després té altres complements, no? Mm-hmm. Té altres complements que pot, però sobretot el que hem de veure és que la part, que jo crec que és lo rellevant, la part fixa, la part ferma, la part ferma és molt baixa. Després, clar, què passa? Que si guanya X carreres, doncs allò va, o curses, o trofeus, o històries, allò va incrementant-se i al final pot arribar a tenir... Però, clar, és que, el que t'he dit, per qualsevol treballador, és que el que t'he dit, te fa ganes de riure.
Normalment són autònoms o com fan?
És que és això, és que hauríem de saber-ho.
Clar.
Jo t'ho dic, jo crec que molt pocs, l'únic simplement és jo, que tenen uns rendiments per unes coses que fan i tenen uns ingressos i ja està.
I entenc
però ben que dic, no hi ha tota aquesta, clar, part que podríem dir que és professional,
ja,
diríem, que ha d'haver-hi darrere d'una persona professional, pues, que se dedica a allò i té el que tu deus, les seves vacances, les seves assegurances, els seus ingressos fixos, pot tenir ingressos que siguin variables en funció del seu rendiment, com pot tenir qualsevol treballador, però no simplement això, que has de pensar que hi ha marques, estic parlant d'un nivell inferior del que estem parlant ara, hi ha marques que simplement és que te paguen els desplaçaments a les carreres, te donen les sabatilles.
Ja.
Tampoc, no, no. I ja això ja suposa que corrigues com si fossis d'aquella marca i dius, però sí, però és que si me patrocinen 2.000 euros en l'any.
Ja.
No sé com dir-ho, és que no sé com dir-ho, és una misèria. És que
segurament, és... doncs, moltes d'aquestes persones tindran, doncs, treballs al voltant de l'igual de la cursa, igual fan d'entrenadors personals, o d'algun tipus de feina alternativa, no? Perquè si no, clar, com ho fan?
Que és impossible.
I a part, també tenir en compte que amb el desgast físic que suposa aquesta feina,
correcte,
jo entenc que és gent que es jubilarà més o menys aviat, no? Perquè, clar, no pots estar... Bueno, m'has contat alguns casos de persones amb 80 i pico anys
que encara corren,
però clar...
Sí, no, però en rendiment, amb això, doncs, sa vida esportiva... Amb aquest esport, justament, podríem dir que se pot allargar un poc més, però dura el que dura, no se jubilaran a 65 anys fent això.
Clar, doncs mira, sempre està bé, no?, també reflexionar una mica al voltant de tot el que passa,
de
les curses.
Clar, de tot el que hi ha aparellat, i sobretot, el que us explicava, que cada volta hi ha més atletes que s'autodominen o se consideren professionals, però que jo, mirant-ho des d'una vessant un poc crítica, dius, bueno, professionals fins a on, m'entens? O sigui, que puguis dedicar-te o que durant uns anys tinguis uns ingressos per poder viure i només d'això, vale? Però això no, direm que d'acord, però això no vas més enllà, però d'aquí a ser professional hi ha una... El que deien és cotitzar, ser professional, dedicar-te a allò, tenir uns ingressos assegurats mínims per no haver-te'n d'anar a treballar d'altra cosa, de qualsevol història. I bé, simplement un poc d'aquesta reflexió, perquè ara és l'època que surten, ara, sobretot ara de desembre han sortit, i ara durant el gener estan sortint totes les marques que anuncien els seus grans fitxatges. Ja t'ho dic, i seria interessant.
Seria interessant, sí.
Analitzar, veure aquell gran fitxatge.
Quants de tots aquests no poden viure exclusivament d'això i realment tenen un sou digne per tot l'esforç i totes les hores que dediquen, que segurament són moltíssimes, no?
Correctíssim. Mm. Així és.
Però, bueno,
molt bé, doncs, pues, si te sembla, canviem un poc de tema.
Molt bé.
I és que ara fa unes setmanes va ser... és una, ja vos abans, que és una cursa d'asfalt.
D'acord.
És un 10K, són 10 quilòmetres de València.
Mm? Uh-huh.
I veuràs perquè t'ho explico, perquè són dels 10 quilòmetres més pel nivell que hi ha i pel traçat que té, més ràpids que hi ha, d'acord? Que hi ha a Europa i molt de llocs. En aquest cas, l'Andrea Salgren i la Brenda Jepchichir varen guanyar. Has de pensar que aquesta cursa hi havia 14.125 corredors.
Uh-huh.
És a dir, estem parlant d'una verdadera barbaritat. I s'han batut diferents rècords, és a dir, com a totes les distàncies, eren de distància, diríem, són dels 10 quilòmetres oficial, per dir-ho d'alguna forma, o, bueno, de forma no, oficial, i en aquest cas, en Andrea Sandgren va batre el rècord d'Europa, perquè te fas una idea, és a dir, d'aquesta distància, dels 10 quilòmetres. No? I en Brenda, ella va fer un temps de 29-25, imagina't quin temps més fort i més bo, i en Andrea Sandgren va fer 26-53, és a dir, que estem parlant d'un temps, 26-45, és a dir, per 8 segons va batre el rècord anterior, és a dir, que va haver-hi un nivell molt bo, és una època bona, i per què duia aquesta cursa, a part de per el nivell que va tenir? Idò perquè hi va haver-hi molts més, però destacaran tres corredors de muntanya que, ara que no fan muntanya, aprofiten per fer entrenaments i per fer una pretemporada, diríem, i fan algunes curses d'asfalt. I vos volia esmentar el cas que jo crec, tres casos, però el primer que crec que és el més destacat, que és el d'en Andreu Blanes.
D'acord.
Que poden recordar que en Andreu Blanes va ser subcampió, tercer. Va ser subcampió a la marató de Cegama, de muntanya, de Cegama Ezcorri, fa 2 anys va guanyar a Sierra Final, va ser bronze en el Mundial de Trail de Canfranc, a la distància de marató, és a dir, que estem parlant d'un corredor de primer nivell dins el trail. Pues lo que va passar va ser que va córrer i va córrer molt, molt bé. És a dir, ella ho explicava pues, a les xarxes socials que no havia entrenat específicament per aquesta cursa, però què va passar? Que li va anar molt bé, se va sentir molt a gust, amb ritmes alts, molt, molt, molt intensos, i en aquest cas va aturar els cronòmetres, és a dir, va aturar el temps amb un temps de 27-47. Això a un 10.000 estem parlant de la setena millor marca espanyola de tots els temps.
Uau!
Estem parlant d'un corredor de muntanya.
Jo entenc que per a un corredor de muntanya, o sigui, no ho entenc, però m'ho plantejo, no? Ha de ser com més fàcil, igual, no? Després competir en asfalt, o no?
No, perquè és una competició molt més específica. S'asfalt, és a dir, el rendiment que necessites, l'esforç que fas...
Perquè has d'anar més ràpid.
Has d'anar més ràpid, has de dur un altre tipus de gambada, és molt, 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 molt diferent.
D'acord.
I per això és tan destacable que és cert que ell és un corredor que abans d'estar a la muntanya havia passat tant per l'orientació com per la pista, hi ha que dir-ho tot, però bé, és a dir, estem parlant d'un corredor que està fent durant... tots any curses de 3-4 hores, 4 hores entre 3 i 4 hores, i ara d'esforç intens,
però
és que ara ha fet un esforç de 27 minuts.
Clar, és una intensitat diferent, no?
És que no té res que veure, no té res que veure. Ja vos dic, és important destacar això, que en Andreu Blanes ja no és que hagi corregut sempre trail, sinó també ha estat, ja t'he dit, tanta orientació com a pista. Inclús va estar a prop de poder anar a les Olimpiades de París.
Déu-n'hi-do.
Però no va entrar. Però ara ha fet aquest temps tan bo que és... Bé, que un poc... jo també ho veig un poc per rompre com aquest mite de que els corredors de muntanya són lents i que quan no serveixis per córrer l'asfalt, vés a fer la muntanya que ja tot val, pues bé, sí, tot val, però per guanyar llavors estem parlant de gent que cor i cor molt.
Jo intuïtivament diria que la muntanya, per jo, intuïtivament, sense tenir idea del tema, em semblaria com més difícil la muntanya, eh?
Sí, però...
Sí, perquè...
Sí, és dir, és que és menys específica. És dir, és més específica la muntanya, però necessites moltes més adaptacions que no a l'asfalt.
Home, i les condicions també, jo què sé.
Perquè has de sobrepujar, has de sobrebaixar, no. Has de poder pujar, has de sobrebaixar, per dir-ho millor.
Clar.
I estem parlant de que és comparar amb un esforç agònic intensíssim de 27 minuts, enfront d'uns esforços que pot estar més preparat per fer esforços de 2 o 3 hores, entens?
I no hi ha curses de la muntanya quan hi ha neu? No n'hi ha?
No.
Per què?
No, perquè per la neu fa molt mal córrer.
Fa molt mal, eh?
Fa molt mal córrer. A vegades de córrer en raquetes, a vegades de córrer...
Clar, és veritat, la gent va en raquetes. Perdona, eh? És que no estic molt posada en el tema. Allà és un altre esport.
Sí, clar. Existeixen les curses
de raquetes, clar.
Però no són, diríem, clar, estrictament curses de muntanya.
Efectivament.
És dir, cas que facin en el mateix terreny, a terrenys pareguts. També és cert que els desnivells són menors, bueno, són els terrenys més planers. No és exactament el mateix.
Molt bé.
I dins aquest, i ja per acabar-vos de desmentar això, també va córrer na Sara Alonso, que tenia, en aquest cas va clavar els temps de 33 minuts, que la va col·locar com a setena millor espanyola, perquè te facis una idea, estem parlant de molts d'atletes, no? I de gent que cor molt. I en aquest cas pues, va clavar els 33 minuts amb aquest 10K i hem de pensar que va guanyar la cega, ell en aquest cas va guanyar la cega Mike Corry, i bé, perquè vos faceu una idea de que també que gent que cor, que s'hi ha de córrer. També és cert que en aquest cas na Sara Alonso, també ella abans, si no ho record malament, havia corregut a pista.
Clar.
És a dir, que també li donava un poc d'avantatge, però bé, és una corredora, això, que fa uns mesos va córrer a la cega Maiz Corri, diríem, bueno, fa mesos, el mes de maig, va córrer a la cega Maiz Corri i va estar quasi 4 hores i mitja, és el que t'ho he dit, i ara va córrer 33 minuts, perquè te faig una idea de que són esforços molt diferents. I també hauríem de destacar que na Rosa Lara és una atleta catalana de trail, que també ha corregut molt bé durant aquesta temporada passada, que va fer 33-34, és a dir que... simplement posar-vos un exemple que els corredors bons, evidentment, no tots, però els corredors bons de muntanya també corren quan el terreny és pla.
Doncs mira, bon apunt, i també interessant saber doncs, això, que no és tan fàcil canviar d'una cosa a l'altra,
no,
eh?
No.
Que té cada cosa la seva especificitat.
Correcte. I parlant d'això, i ja esmentar-vos també que fa unes setmanes, era a principis de desembre, crec que va ser, de Courtney de Walter, que si recordeu, jo sempre l'ho nomen la Kilian femenina, en femení, o inclús diríem que segons quina temporada ha tingut més mèrit que en Kilian, faig una idea. També va debutar o va córrer a la Marató Internacional de Califòrnia. Estem parlant de pla, també, Estem agafant un poc l'exemple que parlàvem fa un minut. Perquè volia classificar-se poder participar en els trials olímpics de marató, però no li va anar bé, va passar la meitat de recorregut amb 1:08, que ja li donava un temps de quasi 2:40, i és no, que no arribava ni de lluny per poder estar en estrelles.
2:40?
En marató, per fer la marató en 2:40.
És poc, eh? No és molt, 2:40, no?
Sí, però per, rapidet, però no? Per entrar en estrada els americans, ja. No? Sí, a veure, sí que es corre, eh? Home! Que corre i molt, no? Però bé,
sí.
Per entrar en un equip olímpic falta bastant de minut menys. No? Mm. I bé, i simplement això, que al final va acabar amb un temps de 2:38, però va quedar de 5 minuts de poder arribar en es... de poder entrar a l'equip olímpic de, diríem, és que l'equip classificatori per poder després poder participar a les Olimpiades. Evidentment va quedar un poc lluny.
Bé.
I bé, i simplement esmentar-vos que encara que les muntanyes estiguin plenes de neu, les nostres no estan, com és evident, i d'aquí dia 25 tenim la 33a pujada en el Puig de Mina de missa de Sant Eulari, que tenim des de ja fa uns anys dos distàncies, la de 11 quilòmetres, que li diuen l'extrem, i la que és directa, per entendre-nos, que és pujar des de Sant Eulari després de missa, que són 2,2 quilòmetres.
Déu-n'hi-do, hi aniràs o no?
Intentarem anar-hi.
Molt bé.
És una cursa molt, molt polida. El que sol ser sempre són aquestes dates i molt d'anys l'han anul·lada per alertes taronges i per ventades o per pluges intenses, a veure si enguany tenim sort i podem disfrutar-la.
Sí, a més enguany el temps que està tan inestable,
sí,
està molt canviant, però bueno.
Està fent hivern, tampoc passa
I tant. Doncs, Pere Serra, moltes gràcies, com sempre.
Pues moltes gràcies
a vosaltres. Que tinguis molt bon dia i molt bon cap de setmana.
El mateix dic, molt bon dia i salut.